I a Castelló, el regidor de Benestar Social i Dependència, José Luis López, ha informat del conveni subscrit entre l'Ajuntament de Castelló i l'associació ASAR, presidida pel doctor Adam Caff, per al desenvolupament d'un programa per a la prevenció del tabaquisme i de les seues malalties a Castelló. Es tracta d'un compromís amb aquesta associació per a la prevenció del tabaquisme i de les seues malalties associades, per al qual el consistori abonarà la quantitat de 20.000 euros, augmentant la quantitat en relació a l'any anterior. L'Ajuntament de Castelló i l'associació ASAR han desenvolupat un programa d'activitats per a reduir el consum de tabac entre la ciutadania de Castelló mitjançant consultes directes amb la seu de l'associació, coaching psicològic i relaxació, mindfulness, atenció telefònica i per via mail. A banda, també visites als col·legis i instituts de la ciutat, sensibilització en el carrer, xerrades i conferències, així com grups d'ajuda mútua per a persones que vulguin deixar el tabac. I anem amb l'àmbit municipal de Vila-real. Des de l'oposició, el portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament del municipi, Domingo Vicent, ha proposat l'obertura del carrer Santa Catalina amb la finalitat de millorar la circulació i la connectivitat de la zona. En aquesta línia, el regidor ha subratllat que aquesta xicoteta actuació pot suposar molt per a un barri que se senten abandonats per els seus governants. I l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, s'ha reunit amb la nova subdelegada del govern a Castelló, Soledad Ten, en una primera presa de contacte oficial per a traslladar-li les principals necessitats de la ciutat, entre d'elles la urgència de traslladar els agents del cos nacional de policia a una comissaria en condicions. Benlloc ha acompanyat a Ten i el comissari cap provincial d'operacions, Emilio Romero, en una visita a les dependències de la Policia Nacional perquè la responsable del govern a la província conega de primera mà la situació. I continuem amb l'àmbit municipal de Vila-real. El mercat ambulant del municipi s'instal·larà les seues parades el dimecres que ve, 15 d'agost, a la Festa de l'Assumpció, una nova iniciativa de la Regidoria d'Economia per seguir promovent el comerç de la proximitat i l'adaptació als nous temps del sector comercial local. Serà la primera vegada que el mercat ambulant obriga en festiu. Més de 40 llocs del mercat ambulant s'han sumat a la iniciativa i s'instal·larà el pròxim 15 d'agost en el seu horari i ubicacions habituals. I fins ací, l'actualitat d'avui és l'una i nou i continuem amb més protagonistes.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Villarreal. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Villarreal. Disfruta el verano con McDonald's.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tennis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
El verano está llamando a tu cuerpo. Comienza la Operación Bikini. En el Centro Deportivo Asfit Villarreal podrás entrenar de forma saludable. Tendrás tu nutricionista y disfrutarás de las mejores clases. Apúntate ahora y di la palabra Asfitmanía en recepción y obtendrás un descuento del 10% en tu plan. ¿A qué esperas? Apúntate y disfruta. Centro Deportivo Asfit, Carretera Honda, Villarreal.
En Big Mat encontrarás la piscina Acer Blanco Balada de 5 metros por menos de 75 euros al mes.
Ven a Big Mat y coge nuestro folleto. Te ayudaremos a disfrutar del verano.
Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mat del Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Con Tiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Clínica Doctor Rojo en continua innovación. Prueba la última tecnología láser en medicina estética, antienvejecimiento y longevidad. Elimina eficazmente el acné y las marcas que produce, varices, arañas vasculares y lesiones de piel precancerígenas. Clínica Doctor Rojo en Pérez Bayer 1B de Villarreal. Atento a los precios de supermercados Cash Domestic para toda la familia. Jamón cocido campo frío un cuarto, 1,99. Pechuga pavo campo frío un cuarto, 1,79. Leche cremosita, 0,55. No, no son ofertas, son nuestros precios. Supermercados Cash Domestic, Avenida Italia, Vila Center.
Las rebajas de Sport 2 siempre están bajando.
Y bajando, bajando.
Porque son mucho más que zapatillas, bañadores, camisetas a precios increíbles. También equipaciones antiguas de la Liga Española y extranjeras. Además disponen de las últimas colecciones y botas. Y en Sport 2 Oportunidades, todo a partir del 50%. Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, calle Solades y esquina calle Torrehermosa, Villarreal. Las rebajas que siempre bajan.
En Caixa Rural Villarreal, portem casi 100 anys fent front als nostres compromisos. Acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però ens donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Villarreal. Pregunta en les nostres oficines.
I en l'espai que dediquem a les tradicions del nostre poble, avui volem parlar de la Festa del Fanalet, organitzada pel grup de danses El Raval. I què millor per a parlar-nos que dos veterans del grup de danses El Raval. Tenim amb nosaltres a Joan Vicent Pere. Què tal, Joan Vicent? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya Àlex Torres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, anem a parlar de la Festa del Fanalet. però bueno, avui no està Santi Cortells, li vaig a comentar-li igual als oients perquè de normal el regidor ens fa com una contextualització, no? Sempre en cada espai de tradicions. En aquesta ocasió pues, aprofitem per a que vosaltres ens conteu una miqueta com naix, no?, la festa del fanalet.
Bé, la veritat que crec que per tal de celebrar un poquet amb més intensitat el 15è aniversari de la nostra associació, dins de tot aquell any vam reviscolar diverses tradicions, entre elles aquesta festa del fanalet. Pues hi havia moltes informacions orals, no? Gent que encara ens havia explicat pues que de menuts. No era una festa com la que avui celebrem, era una festa més d'àmbit privat, més d'àmbit domèstic, vull dir que es feia a casa o es feien les colles dels veïnets. No era una festa tan massiva o de tanta participació, podem dir d'alguna manera, com la que avui intentem reviscolar a la festa del Termet. Però bé, aprofitant tot aquella amalgama de tradicions, no?, que de informació que teníem, i aprofitant totes les cançons que al voltant d'aquesta celebració cantaven els nostres xiquets, pues ens va acudir un poc reviscolar-lo, no?, i tornar-lo al poble, tornar a que els més menuts que no havien accedit a aquesta festa pogueren conèixer-la, les persones més majors pues pogueren rememorar-la i d'alguna manera participar també. És com un intercanvi generacional, no? Les persones més grans, les àvies, els avis, els pares, les mares i els menuts, que són els protagonistes realment de la festa.
Els protagonistes de la festa, però quasi que tenen més comboi inclús els avis, no?, de tot això.
Pues sí, i per la part que toca em fa molt de comboi perquè serà el primer any que portarà la moneta a la festa. I el tema està en això, no vull que venen les sobretot àvies, però també avis i també els pares i mares, i són els que els ajuden als xiquets i les xiquetes a fer el fanalet en el taller que fem per allí a la ermita per la vespre, i són les que realment recorden la tècnica de fer els fanalets, de com buidar-lo, de com fer-li els dibuixets.
Primer, anem a contar lo que és un fanalet, per a tots aquells que no ho sàpiguen, perquè encara n'hi haurà algú que estarà escoltant-nos i dirà, això què és?
Bé, fanalet és el mot correcte, però nosaltres en la nostra parla col·loquial sempre hem dit el farolet,
sí,
perquè el farolet era aquella cosa que portava el sereno per a il·luminar-se, no? El farolet o fanalet, com vulgueu dir-li, que confeccionem nosaltres a la nostra tradició, hem de dir que no és una cosa local, és una cosa que està molt escampada a tota l'àrea mediterrània, a tot el País Valencià, a les comarques veïnes, sí. Vull dir, no és una cosa únicament local, sinó que és un costum que està molt escampat. Pues lo primer es talla el cap del meló, se guarda, i llavors es comença a buidar tota la molla roja que hi ha dins,
sí.
Te la pots menjar o la pots
llençar. Però cadascú se porta el seu meló?
Com?
Cada u se porta el seu...
No, l'Ajuntament, la Regidoria de Tradicions, posa a disposició dels ciutadans els melons.
O sea que vosaltres ja teniu allí els melons.
Sí.
I com s'obrin els melons?
En un ganivet. A veure, nosaltres portem també normalment els instruments per a poder fer el fanal. Val? Sempre n'hi ha gent que prefereix portar-se els seus propis, però nosaltres posem, perquè clar, a vegades n'hi ha molta gent i d'alguna manera s'ha d'esperar a tindre un ganivet disponible o el que sigui, no? Sobretot les culleres per a buidar i tal. El que deia Àlex, no? Se trau tota la molla roja, se deixa la part blanca del meló i la verda se rasca, no se forada com aquelles carabasses de Halloween, que no tenen res a veure amb això. Se rasca uns dibuixets que tenen que veure la tradició i les cançonetes del sereno. No?
De tindre una grandària determinada?
Bueno, si és molt gran, te pot cabre i se pot rebentar de seguida. Si clar. És més menudet, pues és més còmode de portar i per als menuts pues és més fàcil.
Tradicionalment se feien en els melons que se quedaven sems, que dèiem abans, no? Vull dir que eren melons que no havien crescut lo suficient, no? I aleshores, moltes vegades, en aquests melons, quan se feia a casa, eren els que servien per a buidar-se i realment per dins eren blancs, no eren rojos. Però avui se fa en el que tenim a l'abast, perquè, clar, buscar melons sems per tant xiquets és impossible, no?
Bueno, imagina que el que se lleva de los rojets se menjarà, no? No se desperdicia res.
Depèn, no? Allí sentirà molt perquè, clar, perquè també n'hi ha vegades que el melós tampoc et passa, vull dir que això, clar, no se fan melons de primera categoria.
Clar, no se fan melons bons, no? Clar. Podem dir. Una vegada ja ho hem llevat, ja tenim, diguem que només la corfa, no?, del meló, ahir ja què fem?
Pues se tracta de marcar-te el dibuixet que vas a fer o els dibuixos, perquè normalment és un conjunt de dibuixos i aquests dibuixos han d'anar rascant, no retallant, com deia Joan Vi, no és el retall que fem a les carabasses del Halloween, sinó és rascar fins que queda la pell molt fineta i puga traspassar la llum, no?, de l'interior, que ficarem un ciri, un ciri de menú, i clar, a l'eixir la llum, si està ben rascada i la pelleta del meló ha quedat molt fineta i molt transparent, pues la llum il·luminarà tot el recipient, tot esta fruita, si no ho hem rascat suficientment, pues la llum no clarejarà tant. Els símbols que se solen confeccionar als nostres melons, pues és el sol, indicant el dia, la lluna, indicant la nit, una escala, una caseta, vull dir...
Alguns... I se li fica una cordeta?
Sí, després en la tapa que hem guardat se fan uns foradets, se lliga la tapa amb la resta del meló, se posa la cordeta per a poder-lo transportar, per a poder-lo portar els xiquets.
Molt bé. I ja a partir d'ahir, una vegada ja està confeccionat, què és el que feu?
Bé, tot això dels símbols que estàvem explicant...
Sí.
És bastant important, no és simplement aleatori.
O sigui, no pot una persona que vaig allí... dibuixar el símbol que li avellis.
Sí, sí, de fet ho fan, però vull dir que estos símbols tradicionalment tenien un significat, no era que feien un sol o una lluna perquè sí, o una escala perquè sí, o una caseta, vull dir, eren símbols que d'alguna manera estaven relacionats en la figura que s'intentava imitar amb esta tradició, no? Amb este joc, que era el sereno. Uh-huh. El sereno actualment pues molta gent no sabia a què ens referim, vull dir, però el sereno era un personatge que treballava per a l'Ajuntament, era un d'alguna manera era un empleat municipal.
Un funcionari, no?
Sí, bueno, no sé si en aquella època ja era el nom, però bueno, era un empleat municipal que eixia per les nits, feia fred, feia calor, s'encarregava d'anar cantant les hores, d'anar cantant del temps, i en els llocs on hi havia algun farol per a il·luminar alguns cantons del poble, pues portava una escaleta, o hi havia una escaleta on pujava i encenia el farol. Vull dir, d'alguna manera... Aquests símbols estan relacionats en esta figura que per al món infantil, per a l'ideari infantil, era un personatge un poc màgic, no? Un poc misteriós, perquè hi havia per les nits, anava tapada, anava cantant... Vull dir...
Donava por?
Pues...
Vosaltres l'heu conegut, el sereno? Perquè, clar,
no, jo no.
Jo
el sereno ja no. Sí que les hem dit parlar a ma mare del sereno, però... Sí. I fins i tot parlar-me de la persona que...
Jo que a ma abuela sereno. També, clar.
Però jo ja no. Jo sí que he participat de la festa del farolet a casa, vull dir, de fer-nos el farolet i de jugar en el farolet i d'anar al mas del costat cantant la cançoneta.
Se feia un poc aixina en... Claro, abans se feien moltes festes de maset, no?
Sí.
Entre diferents masets. Potser se feia, no?, en aquesta festa del farolet.
Sí, sí.
Sí, sí. No com a festa, sinó com a un dia que la mare te feia el farolet i que cantaves les cançonetes i anaves al mas del costat. I, clar, evidentment, imaginem-nos l'època que estic parlant, dels anys 60 o això, on, clar, no hi havia llum en el terme. En els masets estàvem en llum elèctrica, els que estaven propers d'una línia, però els que no, pues, estaven en llums de fanals de butà o de petroli o coses d'estes, no? I que per els camins no estaven il·luminats i aleshores anaves en el farolet com a única llum...
Sí, jo, de menuda, imagina't.
D'un costat, o sigui, d'un maset a un altre, no? Mm. I aleshores això era el que era divertit, no?
Això era molt divertit. També aprofitava per fer por, que a mi m'he fet molta por.
De fet, aquestes cantureles, no? Aquestes cançons que cantem i que cantaven i que se canten arreu, a tots els pobles, pues fan sempre referència a la figura del sereno. Sempre parlen del sereno, de la serena, com a la dona del sereno, vull dir, dins de l'imaginari infantil...
Però vivia en sa casa normal, no? No tenia ahí una caseta on viure ni res d'això.
No sé, jo no tampoc l'he conegut, que som més jove que vosaltres.
No, era un guàrdia. Era un guàrdia municipal més que feia aquesta funció de sereno, d'estar de servei per la nit, el que diu ell, vull encendre algun farol que se pogués apagar,
sí.
I fins i tot obrint les cases de les persones que s'havien deixat la clau dins, o que hi havia algun problema, per això portava l'escaleta i portava el...
I també és molt comú, no?, que diuen que portava un montó de claus.
Un pom de claus de la gent que li deixava perquè pogueren obrir si passava alguna cosa.
Inclús també despertant a les persones que li demanaven, posaven pedres als brancals, doncs jo vull que me desperta a les 4, i ficava 4 pedres.
Ai,
jo sabia que a les 4 l'havia de despertar, sí.
Per anar a regar coses d'estes, sí.
M'agrada. És una figura que la veritat és que està...
S'ha de reivindicar més.
Pràcticament està desconeguda, eh? Ja crec que els xiquets no la coneixen.
No. A més, seria molt complicat ara tindre un serenó.
Bueno, xiquets, edat, jo crec que ja no la coneixen directament. Doncs això, una vegada ja tenim aquest fanalet, vosaltres això ho convertiu pues, en una festa.
Sí. A l'ESEAT fem el taller de confecció, com ha explicat Joanvi, on s'ajunta tota la gent que vol participar, allí tenen els materials necessaris, les fruites, les estries que necessiten, si algú se sus portar de casa, després a les 9 s'acaba el taller, se recull tot, netegem totes les taules que hem utilitzat per a fer el taller, i allí podem sopar de pa i porta tota la gent que vol participar. Deixa sopar a la fresca o a la calor.
No ho sé, o igual en la pluja. Bueno, esperem
no.
Que no.
Esperem que no.
Perquè no sé si dona tormenta o què.
Acabem i no sé a quina hora fica la programació, si és a les 10 o a les 10 i mitja, no sé. A quina hora diu? Pues, no sé, a la programació no sé a quina hora haurà posat. Ens reunim tots ja a la porta de l'ermita, ens sentem en un gran rogle, expliquem un poquet la història i la tradició d'aquesta festa als més menuts, que no la puguin conèixer, repassem les cançonetes del sereno i acte seguit s'apaguen les llums, encenem els farols i comencem a rodar per tot el paratge del Termet, baixem per les escales, anem cap al riu, pugem per la rampa, seguim per la carretera, baixem per el Calvari i altra volta a la plaça del Pastoret, on tornem a encendre les llums, bueno, tot aquesta volta anem cantant les cançons i els xiquets ben engrescats. Uh-huh. Arribem a la plaça, encenem les llums, apaguem els farols...
Cançons com quines?
Pues les cançons del sereno, les cançons que es canten en aquesta festa, el sereno i la serena, se n'anaven a pescar i agarraven una anguila per dinar i per sopar, coses així.
El sereno s'ha perdut a la Font de la Salut i una abuela l'ha trobat amagada dins un forat.
Chucho chuchero, que llame l'abuelo.
Sí.
Bueno, són les que cantem tots els anys.
Sí.
No vol dir que cada xiquet cantara totes les cançons en antiguitat, però són les que hem recollit al nostre poble i són les que ensenyem en la festa. Vull dir, totes són tradicionals del nostre poble i d'altres, però aquestes se cantaven així.
Imagina que és una tradició. La festa del fanalet seguir realitzant-se a altres poblacions?
Sí, en molts pobles es celebra i bastant multitudinàriament. En molts pobles on fan les festes durant el mes d'agost, durant el mes de juliol, inclús forma part d'un acte de les festes patronals, vull dir, i pues, milers, bueno, centenars de xiquets i xiquetes fan una desfilada amb els farols per dins del poble i sí que és veritat que tal vegada la part fonamental de la música pues, en altres festes s'ha perdut, vull dir, pot ser que acompanyen amb música enregistrada, pot ser que acompanyen amb colles de dolçainers, pot ser que isca la banda tocant, però així que canten els xiquets tal com ho fem així, no sé si hi ha moltes festes on se fa.
Doncs bé, la festa del fanalet, ja sabeu que podeu anar a gaudir d'ella al Termet, al Pastoret, no? A partir de les 7 de la vesprada, que sàpiguen que tenen una cita allí, Joanvi.
Del divendres.
Del divendres, que jo he dit del dissabte, veritat?
Sí.
Doncs del divendres, ja sabeu, teniu una cita a les 7 de la vesprada, el divendres, en el Pastoret.
Ahí us esperem a tots.
Però bé, hem de parlar de més coses, perquè vosaltres esteu enfrascats en més coses, com tots els anys, en estiu, feu aquests assajos de cara a les festes patronals, que per ser les festes patronals estan ahir ja, però com van aquests assajos a l'ermitori?
Pues molt bé. Tenim, este any tenim festeres balladores.
Sí?
Sí, a veure, per a participar en un ball popular com és el Ball de Plaça, doncs sí, molt bé. Ja estan assajant, ja hem tingut diversos assajos. Costa de memoritzar perquè n'hi ha moltes parts del ball, però al final més o menys ja van baixint.
Ja baixint, que cada, el que jo dic, no? Queda poquet, cada vegada queda menys.
Sí, quedaran un parell d'assajos, no?
I quan se podrà veure el resultat? Doncs
pues és el dijous de festes, que exactament no recordo el dia que és.
El dia 6, pot ser?
Pot ser. No ho tinc davant, però vamos.
Sí, perquè sí. Si dissabte és 1, doncs pues sí, dijous 6.
El dijous 6, per la vesprada?
Per la vesprada, allà a les 8, a la plaça de la Vila. Uh-huh. Allí tindrem el...
I que si vull sumar, se pot sumar?
Exactament, vull dir, se pot sumar als assajos i el ball. Això és el que intentem cada any, que la gent vingui als assajos i que participi.
A la gent li costa, no? Però per vergonya.
Li costa per vergonya. Ara sí que n'hi ha un grup de gent que més o menys ve, que és gent que està aprenent a ballar amb nosaltres durant l'hivern i que se fa l'ànimo i sent el ball, a banda de la gent del grup i d'altres amics i convidats. I gent que ja se fa la idea de deixar a ballar el ball de plaça, com passa en tants i tants pobles, que el ballador del poble, però si no és de poble sempre ens costen més les coses que en altres.
És veritat, però realment no sé per què costa tant, perquè n'hi ha pobles que quan se fa aquest ball de plaça se suma una gran quantitat de gent, eh?
Sí.
I és tradició, també.
Sí, però és possible perquè en altres llocs aquesta tradició s'ha mantès viva durant molt de temps. Així, per desgràcia, la tradició es va perdre fa molts anys i realment ni les nostres mares ni les nostres àvies ho van ballar. Vull dir, ja és de generacions molt anteriors. Vull dir, ja és una cosa que queda molt en el record d'aquestes persones molt, molt, molt majors. Vull dir, per a nosaltres, per a la gent jove, el ball de la plaça... Pues associa més en un espectacle, quan no ho hauria de ser. Vull dir, és una cosa més per a participar mirant-lo que per a participar ballant-lo com un acte més de les festes.
Hauria de ser com una senyal d'identitat del poble.
Sí, com el que va a ballar a una orquestra, vull dir. Tu tens el ball de plaça i pots participar. Pots eixir a ballar com quan vas a una verbena i balles el paso doble. És el mateix.
Sí. Ai, a veure si se pot aconseguir això.
Bueno, ojalà. Difícil, però bueno, s'intenta.
Vinga, comença. Vinga.
Sabria, eh? Però...
clar que sí que sabria.
No és tan difícil.
Segur que sí.
He fet, els meus pinitos, però bé. A banda d'aquest ball de plaça, hem de dir que també teniu preparada un altre acte, no? Una altra actuació per a les festes.
El dia 1 de setembre, primer dissabte de festes,
sí?
A les 7:30 de la vesprada, a la plaça Major, a la porta de l'Ajuntament, tindrà lloc pues, una trobada folclòrica, no?, en la que participarem nosaltres com a grup anfitrió del grup de danses del Raval, amb la participació aquest any del grup de danses de Divi, Alacant, que farà una representació dels seus balls més representatius del seu poble i de les seues comarques.
Molt bé. Doncs que sàpiguen, que recorden que l'1 de setembre tenen una cita, tornarem a recordar, evidentment, quan ens apropem ja a les festes patronals. Doncs, alguna cosa més a afegir?
Que us esperem a tots d'aquestes activitats, que sempre se preparen amb molta estima i molt de carinyo, i quan la gent acudís i ens fa un poc de costat, doncs estem molt, molt contents i molt agraïts.
I que el grup de danses forma part de les tradicions del nostre poble i hem d'estar ahí recolzant-lo.
Gràcies.
Joan Vi, gràcies.
A tu.
Gràcies, Àlex.
Gràcies.
Vinga.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión? ¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Torna el bus de l'estiu. Fins el 10 de setembre et porten de manera totalment gratuïta del centre de Vila-real fins al Termet o al club de tenis. Puja al bus tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit. En dijous, el servei continua fins a la mitjanit perquè no et perdes el cinema d'estiu. Consulta els horaris i les parades en el web i l'app municipals. Vila-real avança en mobilitat. Ajuntament de Vila-real.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
Disfruta de las noches de verano en McDonald's, porque abrimos para ti todos los días hasta las 2 de la madrugada en nuestros restaurantes McDonald's Ciudad del Transporte en Castellón y McDonald's Villarreal. Y para los más noctámbulos, viernes y sábado abrimos toda la noche en McDonald's Villarreal. Disfruta el verano con McDonald's.
Una de les principals causes de sinistralitat en el nostre país és l'excés de velocitat. Per això, cada any la Direcció General de Trànsit s'esforça en que els conductors prenguin consciència i alcen el peu de l'accelerador. Una de les mesures més utilitzades per a aquest organisme és la utilització dels radars medidors de la velocitat. Els radars, que és un dels temes més controvertits entre els conductors. Hem de dir que n'hi ha molts tipus de radars i per això nosaltres anem a ajudar-te a saber com funcionen i on es troben. Per exemple, n'hi ha radars fixos, sense operador. Són aquells que veiem ubicats en cabines. Solen estar al marge de la carretera, encara que també es troben en pòrtics o postes. Aquest tipus de radars deuen estar sempre senyalitzats.
També tenim els radars mòbils, són aquells que estan en cotxes camuflats o oficials de la Guàrdia Civil. Aquests radars funcionen tant si el vehicle en el que s'està instal·lant està en moviment com si no. Són aquests que normalment estan més camuflats.
Altres de radars que també trobem són els de tram, són més fiables que els fixes, però troben la velocitat mitja que hem portat des del punt A fins al punt B. Per tant, és obligatori durant aquest recorregut mantenir una velocitat mitja similar o inferior a l'establida. Hem de dir que el funcionament és bastant senzill. En el punt A es situa una càmera de visió artificial infrarotja sobre cada carril amb sistema de reconeixement de caràcters. Capta el moment en el que passem per baix, llegint la matrícula i realitzant una gravació en la que queda constància del dia, l'hora, el minut i el segon per el que el cotxe ha passat. Imagineu que concís és. Després de recórrer el tram, arribem al punt B, on es troba altra càmera interconnectada amb la primera. S'encarga de registrar les dades del segon punt. Després d'això, un software comprova i calcula el temps i la velocitat mitja de cada vehicle. Si aquesta és superior a la permitida, o millor dit, tarda menys temps del mínim establert, les dades es remeteixen a través de fibra òptica a la DGT, on es portarà a terme la multa. Un exemple més clar és el radar de tram, situat en el pont de Guadarrama, que recorre 3,3 quilòmetres, on hi ha que circular a una velocitat mitja de 100 quilòmetres. Si el conductor tarda menys de 2 minuts i 5 segons en realitzar aquest tram, serà multat. Imagina't, si duen el control exhaustiu.
Sí, Núria, i és que no només multen les persones que es passen de la velocitat, sinó aquelles que van per debaix de la meitat de la velocitat que està permesa. És a dir, si la velocitat permesa és 60, aquells que circulen per baix de 30 també tindrien multa.
Però bé, hem de parlar també d'altres tipus de radars. Per exemple, el fotorrojo. Aquests tipus no medeixen la velocitat, sinó que prenen compte d'aquells conductors que salten un semàfor en roig. Per a controlar aquesta infracció, l'Ajuntament de Madrid, per exemple, aprovava en febrer de 2016 la instal·lació de 6 nous fotorrojos.
També coneixem el ja popular helicòpter Pegasus. Aquest helicòpter que sempre està present en les nostres carreteres és el més selectiu i permet observar el comportament dels conductors identificant conductes de risc. Està equipat amb dos càmeres de vigilància, una panoràmica que facilita el seguiment i captació de la velocitat i una altra de detall que està dotada d'un teleobjectiu que fa la possibilitat de llegir la matrícula del vehicle, que pot actuar des d'una altura de 300 metres i un quilòmetre de distància del seu objectiu, a més de calcular la velocitat mitjana. Una vegada s'ha confirmat que el conductor ha fet una infracció, s'envia un fotograma de la gravació al Centre de Departament de les Denúncies Automatitzades. En cas de que la infracció tingués alguna qualitat de delicte, l'helicòpter comptaria amb una patrulla de la Guàrdia Civil més propera per a que intervingués. Aquestes són les imatges que també ven per el telediari, no? De cotxes, sí, que fan barbaritats, no?, per la carretera. I aquestes també ens pillen si duem el mòbil en la mà.
Imagina't, no, per a que ho tingueu en compte, eh? I a més ara s'està fent, prestant especial atenció a portar el mòbil a la mà, eh? O sigui que compte amb això. Hem de dir-te que en Espanya existeixen més de 800 radars fixes, 16 radars de tram i 6 helicòpters Pegasus. Les comunitats que compten amb més radars en les seues carreteres són Catalunya, el País Basc i Madrid. Per la part baixa de la taula situen Castilla y León, Extremadura i Navarra, amb sols 4 radars en total i 1 per 1.000 quilòmetres de via. Però on estan els radars fixes, els 10 radars que més multen? Clàudia.
Es comencem per la carretera 4, radar de tram, en el punt quilomètric 242-245 i està en la província de Jaén. I el límit de velocitat són 100 km hora.
També, per exemple, en la carretera A6, en el quilòmetre 343 de la província de León, que té un límit de 120 km.
Un altre també és el de la carretera AP6, un radar de tram també, en el punt quilòmetre 49-56 en la província de Madrid, i el límit és 100 km per hora.
I en la carretera A66, en el quilòmetre 508, en la província de Càceres, també amb un límit de 120 km hora.
També tenim la carretera A3, en el punt quilomètric 156, en la província de Cuenca, el límit és a 120 km per hora.
Així com també en la província de Lugo, en la carretera A6, concretament en el quilòmetre 529.
La carretera A92, punt quilomètric 83, la província de Sevilla, i la velocitat és 100 km hora.
Així com, la veritat és que la província de Castelló no en té, ni en tota la comunitat valenciana, no està entre els 10 radars que més multen. Tenim la província de Sevilla amb un límit de 100 km en la carretera A92 en el quilòmetre 83.
També la província de Terol, en la carretera A23 en el punt quilòmetre 88 a 120 km.
I en Lugo, en la província de Lugo, en la carretera A6 en el quilòmetre 470.
També ho tenim ja, per acabar aquesta llista, en la província de Guipúscoa tenim en la carretera N1, en el punt quilomètric 445, a 80 km hora. La veritat que este és el radar, no?, més baixet que tenim així.
Jo crec que així se'n pillarà molts.
També n'hi ha radars que es posen per dins de la ciutat i que multen, o per fora, per a aquestes carreteres que rodegen ciutats o pobles, que a vegades sí, posen radars i la velocitat està a 50. I ahí molts se mengen la multa.
Alqueries, per exemple. És un bon exemple, no? Doncs bé, això és el que volien contar-te respecte a radars, per si te'n vas, fas un viatge curt o llarg per carretera.
Comença a viure l'estiu al Termet. Al juliol i a l'agost gaudeix d'activitats d'oci i cultura per a tota la família. Al Termet de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real. Música, ball, teatre, cinema, tradicions populars, activitats en la natura i molt més. Si vols més informació, consulta la programació en el web i l'APP municipal.
Vila-real avança al cultura. Ajuntament de Vila-real. Ya está aquí el Peque Verano 2018 en Villarreal, en el Centro Deportivo ASFIT, Escuela Infantil de 3 a 12 años, desde el 25 de junio al 10 de agosto. Salud, deporte, diversión, talleres educativos. Inscribe a tus hijos antes del 9 de junio en la recepción del Centro Deportivo ASFIT, en la carretera Honda junto a Grúas Tomás, Villarreal, por una escuela saludable.
En verano la falta de médicos es algo que está muy presente en la comunidad valenciana. Ya varios sindicatos se han quejado de esta situación. Para tratar este tema hablamos con Andrés Vicente Canova, secretario general del CEMS de la Comunidad Valenciana. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué problemática hay exactamente en la Comunidad Valenciana en relación a la falta de médicos?
No es solamente la Comunidad Valenciana, es prácticamente en toda España, porque en estos momentos, por ejemplo, han salido varias noticias de falta de médicos de primaria, de pediatras en primaria en Galicia, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía y aquí en Valencia. Primero, hay que tener en cuenta que el horario de vacaciones de los médicos es el mismo que las demás personas, de julio a agosto. Lo que significa que se van un tercio de los médicos, tanto de primaria como de especializada, en el mes de julio, en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Para eso, la Consejería de Sanidad tiene que planificar un plan específico para verano. El problema principal es que la Consejería de Sanidad, pues con los presupuestos que tiene esta comunidad, que son los presupuestos más bajos de toda España, porque nosotros tenemos 1.000 euros por habitante y año, cuando, por ejemplo, el País Vasco tiene 2.600 euros por habitante y año y Navarra 2.700 euros por habitante y año. Estamos hablando de unas cantidades totalmente desmesuradas en comparación una con otra. Bueno, pues entonces la Consejería de Sanidad, con el dinero que tiene, hace lo que puede. ¿Lo que puede qué es? Bueno, pues utiliza la posibilidad de que los médicos doblen o vean los pacientes de sus compañeros en centros más grandes, y solamente se contratan aproximadamente un 22, 23%, 24% de los médicos que se han ido de vacaciones. Eso significa que no se cubren todas las sustituciones, sobre todo en primaria. En especializada es menos importante, porque en especializada en verano se cierran salas para remozarlas, lo cual es lógico, porque en un hospital tienen que pintarse salas, remozarse salas, arreglarse salas, arreglar quirófanos, etcétera, porque disminuye realmente la actividad durante el verano. Entonces, al disminuir la actividad durante el verano, esa actividad generalmente se hace por la tarde, en quirófanos por la tarde, y se utilizan las cirugías sin ingreso. Entonces, cuando estamos hablando del problema de primaria, el problema de primaria es que no existen médicos disponibles en estos momentos en la Comunidad Valenciana.
Sí, primero. Sí, sí, eso es lo que le voy a decir. ¿Pero por qué? Porque gente primero, para trabajar, supongo que estará dispuesta y habrá gente.
No. Primero, el número de médicos que se van a contratar es menor que el que se necesita. Pero segundo, el índice de paro médico de la Comunidad Valenciana no supera el 0,7%. Eso significa que si usted se pone a buscar médicos en la Comunidad Valenciana, no encuentra.
Vaya.
No encuentra ni médicos de familia, ni médicos pediatras, ni médicos. En estos momentos, por ejemplo, a nivel de pediatría, existen aproximadamente unos 190 zonas pediátricas que están asistidos por médicos de familia porque no hay pediatras disponibles. Entonces, estamos hablando de que eso es en periodos normales, en periodos de vacaciones es mucho más. Entonces estamos hablando de que no existen médicos disponibles, aunque usted quiera contratarlos, aunque la Consejería los busque como Diógenes, con un candil, es imposible encontrarlos y muchas veces se tienen que traer de otras comunidades o incluso extranjeros para poder solucionar los problemas de la atención primaria. Esos problemas de atención primaria significan que se están contratando personas con, en estos momentos, muchas veces no la titulación adecuada, porque la titulación necesaria es médico de familia, y en estos momentos hay muchos contratos con la titulación solamente de medicina general, o sea, de haber terminado la carrera y punto, nada más.
Sí.
No haber hecho el MIR. ¿Por qué ocurre eso? Porque aproximadamente el 20-27% de los médicos que terminan la residencia y la especialidad en la Comunidad Valenciana y en toda España, como tienen una formación idiomática mucho mejor que la que teníamos nosotros, pues se van a trabajar al extranjero. Tenga usted en cuenta que un médico de primaria en Francia gana el triple que un médico de primaria en España. En Alemania el doble, en Inglaterra el triple, en Austria el triple. Pues si usted sabe hablar alguno de esos idiomas, francés, alemán, inglés, pues y no le ata nada a la Comunidad Valenciana, lo lógico es que se vaya. Y entonces se van. Yo conozco gente que se ha ido hasta Australia, ¿entiendes?
Sí.
Canadá es también uno de los sitios donde se va la gente porque es francés, francoparlante en un porcentaje importante también, aparte de angloparlante, y entonces pues la gente se va a Canadá, en Canadá un médico está ganando 5 veces lo que gana un médico en primaria aquí en la Comunidad Valenciana, pero no en la Comunidad Valenciana, en España en general, ¿entiendes?
Sí, sí.
Entonces, claro, eso es normal que en un momento determinado, cuando terminan la residencia, están disponibles, si los logran cazar a tiempo, pues entonces los pueden contratar, pero si no lo logran cazar a tiempo, no los van a poder contratar nunca.
Y en estas últimas, en estos últimos exámenes de oposiciones que también hicieron médicos, supongo que tampoco habría tantos candidatos como se esperaba al haber esto que usted me acaba de contar.
Hay muchos candidatos, hay muchos candidatos porque hay muchos médicos interinos. Existe una malpraxis a nivel de la contratación de la administración, a nivel general de toda España, en que no han salido OPEs en toda España, por eso ahora ha salido una macro OPE aquí, pero ha salido otra en Castilla-La Mancha, otra en Castilla-León, otra en Andalucía, otra, o sea, en toda España han salido casi 20.000 plazas de médicos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que tiene una plaza de interino, lo que quiere es una plaza en propiedad, una plaza por oposición. Y entonces se presentan a todas las oposiciones. Entonces, sí, claro que vienen muchos. Pero te puedes encontrar como, yo tengo un amigo que sacó plaza en Ávila, se fue a Ávila y en estos momentos está trabajando en Torrevieja. Pidió la excedencia en Ávila y se ha venido a trabajar a Torrevieja. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces es una cosa curiosa porque el médico es un animal de difícil... Es un animal en extinción en estos momentos en la sanidad pública.
O sea, no entran médicos nuevos, ¿no? Sino que en las oposiciones lo que hacen es que se presentan interinos para ver si pueden cambiar o quedarse con una plaza. Pero
claro,
médicos nuevos, digamos, de que hayan salido de la carrera, muy pocos.
Muy pocos porque se van al extranjero. Y además es que el problema principal es que, por ejemplo, el número de plazas de residentes que ha salido no ha llegado a 6.000 este año y se han quedado casi 7.000, 8.000 médicos sin poder entrar a hacer la residencia. Cuando resulta que en los próximos 3 años, yo soy una de esas personas porque tengo una edad mayor y tal, pero en los próximos 3 años que cumplamos 70 años va a haber aproximadamente un 18-20% de los médicos. Eso significa que se van a jubilar sí o sí. Ahora los jubilaban forzosamente a los 65, pero después los tenían que volver a contratar. Vale, bien. Y te quedabas hasta los 70, pero a los 70 te jubilas sí o sí. Y si te jubilas sí o sí, te has jubilado.
Sí.
Y entonces puedes seguir trabajando en un porcentaje pero en la privada, no en la pública. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema principal es que esto ya ocurrió hace aproximadamente unos 7 años en Cataluña, cuando salió la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, los catalanes, como son muy machos ellos, cogieron y jubilaron a todos los médicos mayores de 65 años. A las 2 semanas había un anuncio en Diario Médico diciendo que no se precisaba catalán, que se contrataba a cualquier médico de familia, pediatra o cualquier especialidad que quisiera ir a Cataluña. salió un diario médico, estuvo saliendo durante 2 semanas. ¿Por qué? Porque se habían encontrado que no tenían gente para contratar.
O sea que está ahora mismo la situación parecida, ¿no? No llega a ese extremo, pero desde el sindicato, ¿qué estáis proponiendo? ¿Qué soluciones se piensan para un futuro? ¿Qué pensáis proponer para solucionar esto?
Bueno, pues es muy sencillo. Las soluciones para el futuro son que realmente el número de residentes se aumente y que se pueda negociar con la administración, con las personas que sabemos realmente el funcionamiento de la medicina primaria y de la medicina especializada y de las urgencias, que somos el sindicato médico, y poder negociarlo claramente. Claro, nosotros sabe usted perfectamente que hemos presentado una denuncia a la fiscalía por problemas de amenazas a nivel de los médicos en dos departamentos. Hemos presentado varias denuncias a varios directores de primaria en varios departamentos, y eso significa que, bueno, pues nuestra relación con la consellería no es todo lo buena que debía de ser, porque la consellería, pues como es natural, no está muy contenta con esas denuncias por nuestra parte, comprenderá.
Sí, sí, pero al final no, ustedes tienen que luchar también ya no solo por el colectivo del médico, sino también por poder atender a todos los ciudadanos que lo necesiten, porque encima este verano justo también mucha gente se está quejando de la cantidad de horas que tienen de espera, por ejemplo, en una sala de urgencias. Ya se tienen de normal, pero por ejemplo hay gente que ha llegado a estar casi más de 12 horas o de 16 horas esperando para que la atiendan.
Sí, sí, eso es así. Yo lo único que puedo decir es que si no existe una catástrofe o un problema mayor, es única y exclusivamente por la dedicación de los profesionales médicos y profesionales de enfermería y de técnicos de enfermería que realmente atienden a los pacientes. Pero usted habrá oído, habrá leído ahora una noticia, y si quiere la puede leer, creo que es en El Mundo, en Galicia, de que una persona muere en un centro de atención de urgencias porque había solamente un médico. El médico estaba atendiendo una atención domiciliaria, y cuando él llega allí, llega muy muy enfermo, lo único que hay es una técnico de enfermería. Entonces, claro, no se le puede atender como se le debe atender. Entonces, eso llega en su momento a producir el óbito del paciente.
Sí, 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 unas noticias también que pues que no se pueden casi ni explicar cómo esto puede ocurrir en la actualidad. Luego también le quería preguntar, actualmente los médicos que están trabajando este verano tampoco lo harán en unas condiciones muy buenas, que digamos, porque usted mismo acaba de decir que están también doblando turnos. Están haciendo todo lo posible para que se cubra todo.
Claro, los médicos que están en primaria, por ejemplo, si usted está en un centro de primaria y está en un centro de primaria donde hay 9 médicos y en este momento hay 6 porque 3 han ido de vacaciones, pues se encuentra usted con que tiene que atender a los pacientes de esos otros 3 médicos, que lo que hace la administración es repartirlos entre los 6 que hay. Y esos 6 que hay, entonces, tienen una mayor cantidad de necesidades de atención médica. Claro, eso significa mayor trabajo, etcétera, etcétera. Realmente las vacaciones no se las da la empresa, se las toman los médicos y las cubren ellos porque están cubriendo las vacaciones de su compañero, ¿se entiende? Cuando usted se vaya a ir de vacaciones en agosto, el compañero que entra en agosto verá a sus enfermos, usted ha visto los suyos. Entonces, la gente realmente está muy enfadada. Tan enfadada que nos ha planteado la necesidad de presentar la denuncia en 2 departamentos a nivel de Alicante. Y nos hemos visto obligados, a pesar de que nosotros no somos muy dados a presentar denuncias y a plantear problemas a nivel de médico, nos hemos visto obligados realmente a presentar dicha denuncia, claro.
Desde aquí, ¿usted quiere hacer un quiere mandar un mensaje a todas aquellas personas que acudan, que también que se pongan nerviosas porque no les atienden. Quiere dar un mensaje explicando el problema y que también entienda la situación que estáis viviendo los médicos.
Yo quiero decirle a la ciudadanía que van a ser asistidos en tiempo y forma. Unas veces un poco más tarde, un poco más temprano, a lo mejor pueden tardar 2 o 3 horas, pero que lo va a asistir un médico necesariamente. Y lo que sí le robaría a las personas es que no fueran a urgencias por un simple constipado o por un problema único y exclusivamente de una conjuntivitis, etcétera, y que asistieran a su médico de atención primaria, aunque le dieran fecha para dentro de 2 o 3 días, porque lo que no se puede hacer es colapsar las urgencias, porque al final el médico se ve realmente agobiado en su trabajo, a nivel de que un médico tiene que ver a lo mejor 40, 60, 100 pacientes en una jornada de trabajo. Y eso es muy difícil de que una persona lo pueda soportar con tranquilidad.
Pues muchísimas gracias a Andrés Vicente Cánova, secretario general del CEMS de la Comunidad Valenciana, por contarnos la situación que estáis viviendo los médicos también, y a ver si pues os escuchan y os hacen un poco de caso, porque como ya has comentado, no está solo así la Comunidad Valenciana, sino que está prácticamente toda España.
Toda España, sí, sí.
Gracias. Gracias.
Vale, hasta luego.
Doncs passa un minutet de les 2 del migdia, nosaltres ja posem el punt i final a aquests protagonistes de dimecres. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb molta més actualitat i contant-vos i explicant-vos tots els protagonistes de la jornada. Vos deixem amb els nostres companys d'esports. Molt bona vesprada. Adeu. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them wants. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Met a friend in Rio. She was all on me. We can make Nazi 3-0. Oh, yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my penis. Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral sex. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her pussy so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on the big booty. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Vila-real.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Vila-real a la Ràdio del Vila-real.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Bueno, pues así estem.
Nosaltres i Castillejo, que també està. Està i ha entrenat amb normalitat absoluta junt a la resta dels seus companys, lo que pot ser que al més d'un vos descol·loque. Mireu, jo no vaig a vindre així a explicar-vos que jo tinc la verdad eterna, ni molt menys. Jo sempre vos dic que així vinc a contar-vos les coses del Villarreal Club de Futbol. I des de fa molt de temps el que intento és, si explico una cosa, almenys saber o tindre consciència de que el que vos conte té opcions de que siga realitat. En este cas, en el de Samu Castillejo, apareixen informacions que, bueno, pues, no desmentissen la possibilitat de que Castillejo estiguera o estava en la nòmina o en la alternativa de poder fitxar per el Sevilla. És més, el seu representant és el primer en reconèixer que sí n'hi ha una proposta damunt la taula del Villarreal Club de Futbol, com us vam contar així, però que el mateix representant, el senyor Quilón, deixa caure que la cosa no anava ni tan ni tan ni tan accelerada. Mireu, és simple. A este servidor, al que vostès escolten ara,